Molt bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes. Us saludem des del restaurant de l'Hostal Gran Marina al Walter Center Barcelona. Això és el Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra. Aquest dissabte, ja molt a prop del Nadal, ens acompanya l'Ignasi Miranda, que és el director del Mirall de la cadena COPE Catalunya i Andorra. Molt bona tarda, Ignasi, benvingut.
Hola, bona tarda, gràcies.
El Daniel Arasa, que és periodista, també és escriptor. Bona tarda, Daniel, benvingut
també. Molt bona tarda.
I el Joan Maria Claveguera, també periodista, professor universitari. Bona tarda, Joan Maria.
Bona tarda a tothom.
I el convidat del Converses d'aquest dissabte, doncs, és el senyor cardenal arquebisbe de Barcelona i president de la Conferència Episcopal Espanyola, Juan José Omella. Bona tarda, buenas tardes.
Bona tarda, buenas tardes i quasi ja feliç Navidad, bon Nadal.
Exactament, jo li anava a dir bon Nadal perquè estem ja a les portes d'una de les celebracions, jo diria, més boniques i més familiars i més entranyables del calendari, com és això del Nadal, el naixement de Jesús. Una celebració que aquest any, doncs jo diria que és diferent, no? Per exemple, entre les moltes coses diferents, senyor cardenal, per exemple, una tradició que tothom porta molt arrelada, que és la missa del gall, que serà del pollet aquest any, això del pollet.
Aquest any ens quedem amb el pollet, sí, bueno, perquè serà molt
maco,
abans.
És maco també, eh?
Sí, no passa res. L'important és celebrar. Celebrar amb el cor obert. I n'hi ha un detall que no et podem oblidar. El primer Nadal del món va ser molt semblant al nostre. Maria i Josep, que van baixar a Betlem per fer la inscripció al registre, Herodes va demanar, i no tenien lloc, no van poder estar amb els familiars o els amics d'ells, i van tenir que buscar un altre lloc a la perifèria, fora. Els pastors es van deixar una cova i allí va néixer el Jesús, però sense els familiars. Potser ens tocarà viure també aquests dies de Nadal que no podrem estar al costat dels nostres familiars més propers amb qui ens trobàvem els altres anys, perquè no ens deixa les regles sanitàries o perquè potser han perdut ja algun familiar en aquesta pandèmia. És un moment de dolor, però Nostre Senyor també està present i també neix, inclús en moments difícils com aquests.
Sigui la missa del gall, que no podrà ser, sigui la missa del pollet, l'important és que la gent celebri aquestes festes. Senyor cardenal, en un dia, en una setmana, en què passaran coses importants també, per exemple, diumenge, Nadal serà la setmana que ve, diumenge, tenim a la Sagrada Família doncs l'ordenació episcopal de Javier Vilanova com a tercer bisbe auxiliar de Barcelona.
Sí.
Una cerimònia, jo crec que val la pena remarcar-la en uns moments com els que vivim actualment, que posi-la en valor aquesta celebració, senyor cardenal.
Bueno, és un moment també de joia per a l'Església, rebre un bisbe nou, jove, té 47 anys, és de la nostra terra, de Catalunya, de la diòcesi de Tortosa, de la Fatarella, però que ha estat de rector aquí al Seminari Interdiocesà, ha sigut capellà de poble, un bon pastor, i rebre'l és una joia. Ell ha tingut que patir també aquesta situació complicada, teníem previst l'ordenació el 20 de setembre, de novembre, però vam tenir que traslladar-la, i també en aquest moment complicat serà una celebració senzilla, guardant totes les mesures de seguretat, però en una profunda joia. I sabent una cosa, un detall, que jo voldria assenyalar-lo també, qui ha agraït molt que s'hagi retrasat aquesta celebració ha sigut la seva mare.
Ah, sí? Aviam.
Perquè la seva mare, potser el dia 20 de novembre no hagués pogut venir perquè tenia una operació, estava molt malalta, i ara podrà participar. Diu, gràcies a Déu, no n'hi ha.
No hi ha mal que por bien no venga, no?
Que por bien no venga. Gràcies a Déu podré acompanyar-te i estar a prop de tu. La seva mare és una joia, també.
I esperem que sigui una celebració envoltada amb menys polèmica que les anteriors que hi ha hagut, que s'han fet a la Sagrada Família, malauradament. Jo crec que per algunes males interpretacions i jo no sé si alguna mala
sí,
idea,
sempre,
senyor cardenal.
Sí, sempre hi ha aquestes mirades una mica pícares i busquen una mica de polèmica, però nosaltres a l'Església en aquest temps de pandèmia sempre hem estat en les normes que donava tant la Conselleria com el Ministeri de Sanitat quan era el que
tenia
governava, era més des d'Espanya, les normes venien des d'Espanya, des de l'Estat central, i jo crec que les hem guardat sempre. I una de les coses que jo estic content, que no he sentit dir a ningú que la contaminació de o contagi s'hagués produït a una celebració litúrgica. Hem guardat les mesures de distàncies, etc. Van fer aquella polèmica les dues vegades, una per el dia de la missa dels difunts i l'altra el dia
de la beatificació de
Joan Roig, però jo crec que va ser un moment de... N'hi ha molta tensió a la societat i n'hi ha coses que... Però tenim que posar tots de la nostra part per guardar les normes i per no tensionar la societat i ajudar a viure i a conviure tots units i tots plegats.
D'aquí uns instants obro micròfons de la resta de companys que tots tenen moltes ganes de preguntar, però escolti, la pregunta que li faig cada any, senyor Cardenal, al pessebre de la plaça Sant Jaume, aquest any no n'hi ha. Sap greu, no?
Pues sí, sap greu.
Però... Una mica de ganes i voluntat s'hagués pogut posar un pessebre a la plaça Sant Jaume.
Potser sí.
Que sí.
Però de totes les maneres, al costat està el de la catedral.
Exacte.
Que està al claustre i és
com
tots els anys, molt maco. Molt i tenim maco. Les oques vives allí que també donen...
I ben cuidades.
Una mica de... Sí, senyor.
Ben cuidades.
Tenen una piscina allí, mengen bé i la gent està contenta.
Escolteu, ja ho sabeu, no hi ha belem a la plaça de Sant Jaume, pessebre, però teniu al costat, a la plaça de la catedral, que està allí mateix.
Sí, és important.
I és un pessebre, com dic jo sempre, com Déu mana, eh?
Sí.
Però bé.
I després jo crec que ha crescut també els naixements a les pròpies famílies, a les pròpies cases. Quanta gent aquí a Barcelona que els agrada molt viure la tradició, els catalans la viuen molt, jo els felicito per això. Una de les coses que fan és sempre construir el naixement amb els nets, amb els fills petits, i és una joia per tots. I amagar, com li diuen, el...
El caganer,
a veure si el troben, el veu.
És un moment molt familiar, el muntar el pessebre, l'arbre i el pessebre. És una,
jo crec
una
que no autèntica... podem perdre aquesta tradició.
És l'inici del Nadal a les famílies, eh? Muntar el pessebre i el...
Sí, senyor, i jo felicito les famílies perquè ho fan. I sempre canten un cant
una
de Nadal, nadalenca, tots canten i resen també. El dia de Nadal llegeixen l'Evangeli del naixement de Jesucrist, fan una pregària familiar, jo crec que això és molt bo. Preguen pels avis que han mort i pels familiars. Són tantes coses.
Hi ha estat molta gent amb aquesta pandèmia, lamentablement. Sí. Bueno, aviam, obro el micròfon ja. Ignasi, Daniel i Joan Maria, vinga. Ignasi, som-hi.
Bé, li vull preguntar per Càritas, senyor Cardenal. Vostè, a més de ser arquebisbe de Barcelona i president de l'Episcopat, és també el responsable de Càritas a la Tarraconense, a les diòcesis amb seu a Catalunya. I és molt important aquest any, més que mai, podem dir, la campanya de Nadal, amb un lema molt senzill però molt interpel·lador. Bon Nadal, però per a tothom. A més, Càritas Diocesana de Barcelona presentava un informe aquesta mateixa setmana i demanava a l'administració que es cuidi més del sistema de protecció social. És a dir, que Càritas, a més d'ajudar, també podem dir que renya una mica l'administració, com dient, entre tots hem de treure la societat d'aquesta dificultat. Quin sentit té l'acció de Càritas, que s'ha de multiplicar, a més en aquestes condicions tan difícils? Molta gent gran voluntària no ha pogut fer el mateix des del mar fins ara. Quin balanç faria i com descriuria el moment present de l'acció de Càritas, que és l'acció de l'Església? Sí.
Jo diria que detrás dels números que dona Càritas i la realitat que presenta, ho va fer l'altre dia en la roda de premsa, sempre hi ha un rostre. Sempre hi ha una persona concreta i ens ajuda Càritas darrere d'aquesta informació, detrás d'aquesta informació, de veure aquestes persones concretes i ens ajuda a mirar al veí que tenim, si vivim a una ciutat, al pis de dalt, al pis de baix, el que puja a l'ascensor, mirar-lo a la cara i dir, aquest també està patint una malaltia, s'ha quedat sense treball, mirar els rostres concrets. Jo crec que això és molt important. Segona cosa, jo crec que també en la denúncia que fa Càritas de la manca d'ajuda que tenen tantíssima gent que no tenen treball, que s'han quedat a l'atur o que estan al carrer, o que immigrants que venen i no tenen res, tenim que dir una cosa també. L'administració també fa molt. No sempre arriba a tot, però jo crec que podria fer més si tots plegats anéssim en la mateixa direcció. I això pot ser, és el que jo li demano sempre a l'administració. Feu un treball de conjunt. Treballeu tots amb les organitzacions, amb les institucions que treballen amb els més pobres. I tots plegats podríem donar una solució més efectiva. Si no, ens sorprenem en casos com l'altre dia a Badalona, que aquesta pobra gent que a l'hivern no saben on anar, es refugien en una nau i s'incendia. I dius, oh, i els posem les mans al cap. De dir, escolteu, ho coneixíem de fa temps, per què no treballem més tots plegats per trobar una solució per a aquesta situació? I tercera cosa, i acabo. Jo crec que també en aquest temps de pandèmia i de crisi econòmica, jo crec que sentir que l'administració retalli una mica les ajudes a aquestes institucions que treballen pels pobres, a mi me fa patir i me dona, home, jo crec que és el moment per no retallar, sinó posar tot el que poguéssim i retallar d'uns altres llocs que no són tan necessaris. I miri, parlen molt en aquests moments de l'ingrés mínim vital, però tenim que pensar el que deia la Càritas l'altre dia. El 32% de la gent que no té res espera una resposta i no ha rebut cap resposta. El 18%, quasi el 19%, se'ls ha denegat aquesta ajuda de l'ingrés mínim vital. El 2%, no, o quasi el 3%, 2,5%, no els han aprovat la demanda que feien. I sol cobren un 6,6% dels que han demanat l'ingrés mínim vital. Jo crec que això ens fa pensar i ens fa reflexionar una mica.
I una de cada tres famílies, o una de cada quatre a tot Catalunya, no tenen una llar digna, no tindran un bon Nadal. I el que vostè deia abans, no? Del Nadal de fa 2.000 anys i el d'ara, tornem a la semblança.
Exacte, i aquesta és la realitat, i aquí és on tenim que, i ho torno a dir, treballar tots plegats, perquè un sol no ho pot fer, un ajuntament sol no ho pot fer. Té que comptar amb totes les associacions que hi ha, Càritas, persones que treballen ajudant els pobres, altres institucions, siguin de partit polític o d'un sindicat o d'un sigui, però que treballen tots plegats, jo crec que així aniria millor les coses.
Daniel.
No. Senyor Cardenal, vostè fa moltes referències a aquest treball comú, col·laboració. No sembla que des de l'altre costat, concretament des del mateix govern, vagin pel mateix camí, a banda de reduir els ajuts a Càritas i altres, però a més sembla que posen unes marxes, unes lleis que són, al marge d'altres coses, divisives, que trenquen la societat. Fa pocs dies el Congrés dels Diputats va aprovar la llei sobre l'ensenyament CELA per una diferència d'un vot. O sigui, al marge d'altres qüestions de principi, mitja societat en contra. Fa molt pocs dies la llei d'eutanàsia. I una llei que, evidentment, que a banda de que porta la cultura de la mort, el tira per aquí, que sabem que, a més, comença a perdre els casos límits i després d'aquí uns anys passarà com l'avortament, que és absolutament general la realització, trobem en això. I ara li pregunto un aspecte molt concret, o en dues preguntes molt concretes sobre el tema aquest. D'un costat, vostès van fer, Conferència Episcopal i l'Arquebisbat de Barcelona, una proposta d'ajuni i oració pel passat dimecres. Primera pregunta. Les parròquies ho van dir-ho? Ho dic perquè m'ho conec, però en tot cas li pregunto. I, per tant, molta gent crec que no se'n va enterar perquè els mateixos de l'Església no ho van difondre. I segon, en aquesta, la votació al Congrés dels Diputats, van haver diputats que es declaren catòlics, inclús. O sigui, el tema d'eutanàsia no és només un tema religiós, però aquells que són cristians, es reforça la seva posició al davant d'això. Hi ha diputats que es declaren cristians i van votar a favor. Vostè què els dirà?
El senyor Arasa sempre concret, molt bé. Aquest punxe, molt bé. Primera cosa, era el tema de l'ensenyament.
L'ensenyament. Jo crec que... I si ho van dir, si les parròquies o les esglésies, ara, es va difondre. Sí.
De la jornada...
L'eutanàsia. La primera me preguntava era...
També si se senten recolzats per les parròquies, o sigui, que si la Conferència Episcopal i l'arquebisbe o el bisbe diu fem tal cosa, si les parròquies ho difonen, que són els primers que han de fer-ho. Si ho fan o no ho fan.
L'Església, vostè ho sap, i els cristians estem pel tema de la vida. Damunt de tot. L'eutanàsia no és una ajuda a viure. Nosaltres dèiem en el comunicat que vam fer, on vostè fa referència, dèiem nosaltres, la vida és un do, l'eutanàsia és un fracàs. I acomiadàvem a dues coses, a pregar i a fer dejuni. jo no he seguit prop que han fet a les parròquies, ho vam enviar a totes les parròquies, ho vam comunicar, jo crec que els mitjans de comunicació ho van dir a tot el món. Jo puc dir el que vam fer nosaltres. Al seminari de Barcelona, amb els joves seminaristes i joves de la pastoral de joventut, vam fer, guardant les distàncies també i l'aforament, vam fer una vetlla de pregària d'una hora, pregant pel do de la vida, donant gràcies a Déu i pregant que no arribi aquesta llei de l'eutanàsia. Déu té el seu camí, però nosaltres vam fer aquesta pregària i vam fer el dejuni tot el dia. Jo el vaig fer, el bisbat ho han fet tots els bisbes, i jo a les parròquies ja no puc dir perquè no conec totes. Tendria que haver preguntat, vostè me fa una pregunta, vostè sabrà si a la seva parròquia o no, i això és un altre tema. I l'altra pregunta anava a pels catòlics. Jo sé que algun catòlic, concret en nom i cognom, va votar que no. Jo em sembla que això és coherència en el seu pensament i la seva professió de fe. Que uns altres no ho han fet, és la seva responsabilitat, però jo crec que això és greu, perquè és respectar la vida i estimar la vida, però tota la vida, des del que neix fins al que mor, perquè la vida és un do. I nosaltres hem dit sempre que el que tenim que treballar molt és cuidar que la gent no pateixi al final de la vida. Un càncer, l'Alzheimer, etc. I hi ha els cuidados paliatius. I això ho té que apoyar l'Estat. I no, el més fàcil és eliminem aquesta persona que pateix, menys gastos econòmics per a la seguretat social i Àngels Castellà, obre, que és la vida humana, és una persona que ha treballat per aquesta societat, per desenvolupar aquesta societat, per fer progrés d'aquesta societat. I ara, quan ja no serveix, li donem una injecció o el que sigui i l'enviem a l'altre barri. Però si a aquesta persona li reduïm el dolor, sent que hi ha gent que l'estima, que l'ajuda, aquesta persona no vol morir, perquè estima els seus éssers benvolguts, estima veure els nets que venen a fer-li companyia, etc. Jo crec que tenim que cuidar més els cuidaus, ingressar més diners pels cuidaus, els cuidados paliatius.
Clar, bé, teu torn.
El meu torn.
Si t'apropes al micro, fantàstic.
Sí, senyor cardenal, vostè en un moment determinat, quan fent referència a la sentència del procés, va rebre alguna crítica quan va dir que era una sentència justa perquè aquesta era un estat democràtic. Deixi'm establir una analogia amb la llei de l'eutanàsia. La llei de l'eutanàsia també és fruit d'un estat democràtic, d'una majoria que ha determinat el que ha determinat. Pensa que continuem estant en un estat democràtic?
Bueno, el Parlament no és
representa la majoria dels ciutadans.
Però no és la juzgat, no són jutges. El poder legislatiu i el poder com se diu?
Judicial
és diferent.
Executiu i judicial.
Exacte, té que hi haver una
separació de poders.
Té que hi haver diferència de poders. Ells legislen, ara tindrem que veure si això s'adapta o no a la legislació i si és just o no. Jo, pel que he entès, alguns partits polítics volen, o algunes institucions, volen portar aquesta llei al Suprem i al Constitucional, si fos necessari. I ells tindran que dir-ho. Això és normal. Jo crec que aquest és el camí dels ciutadans que tenim per defensar el que creiem, els nostres drets. I un dret fonamental és la vida. És la vida i la salut i cuidar-la. Jo crec que això estem en aquest terreny, crec.
Al fil de que li comentava abans l'Ignasi Miran del tema, el tema Càritas i l'ajut que fa Càritas a la gent necessitada, que cada cop n'hi ha més, vull dir, les xifres ja les ha comentat l'Ignasi i les coneixem tothom perquè s'han fet públiques aquesta mateixa setmana, i vostè parlava dels dèficits que hi ha en quant a la col·laboració de l'administració cap a ONGs com Càritas Diocesana, no? A la roda de premsa aquesta setmana parlava vostè que Càritas pot tenir aquest any 3 milions de dèficit. Això són unes xifres esfereïdores, no? Vull dir, dèficit en el sentit que hi ha molta gent que demana el seu ajut, d'ajut a Càritas, i no pot, perquè no poden arribar, i vostès o Càritas arriben fins on arriben, no? I s'acumula aquest dèficit. Bé, el paper de les administracions, partits polítics, sindicats, en aquest sentit, fan costat a la tasca que fa Càritas i altres ONGs, o veu vostè poder que Càritas fa molt i això, doncs altres entitats que podrien, com li deia això fa un moment, sindicats, partits polítics, altres administracions, bé, passen la pilota cap a aquestes ONGs com la com Càritas, senyor Cardenal.
Bueno, algo de veritat ja en això que, aquesta reflexió que fa vostè. Jo crec de totes les maneres que tenim que partir d'un principi. Un estat com el nostre, que no és com Alemanya, que té molts diners i molta indústria, i vull dir que és més un estat, una nació més, més pobra, no arriba a solucionar tots els problemes dels pobres. Jo tinc que partir d'això. Ara bé, com es fa la distribució? Quines són les prioritats? La prioritat és la vida. I a vegades no donem tot el que podem donar als més pobres i ho donem a unes altres institucions o per a unes altres coses, com podria ser, per dir alguna cosa, l'armament. I dius, escolta, per fer la guerra, quan hi ha gent... O, per exemple, a mi me fa molt dolor quan veig que tenim aliments caducats que podríem menjar tranquil·lament, perquè abans els menjàvem i no moríem, i els tirem quan hi ha gent que el món pateix fam i tenen que fugir del seu país perquè pateixen la fam o perquè estan en guerra, venen al nostre país molts immigrants i no podem acollir a tots. Jo crec que aquí tenim que pensar una mica. L'administració fa el que pot, però té que mirar si prioritza o no amb la pobresa. Punt primer. I punt segon, jo crec que, dit això, dels 3 milions que ha tingut que gastar, sí, sí, que de dèficit de Càritas, jo tinc que dir també que ha augmentat molt la solidaritat. Càritas deia l'altre dia que s'ha triplicat les ajudes de diners particulars. L'administració l'ha retallat, tinc que dir que això me fa patir, retallar un 15% de l'ajuda a Càritas, i potser les ha donat a unes altres organitzacions. Tindríem que veure això i mirar-lo més de prop, però de moment hi ha Càritas que té un reconeixement social molt important. Jo crec que teníem que apoyar-lo més. Per això deia que és bo que el tercer sector, que treballa més en la pobresa, tindria que fer aquestes trobades amb l'administració per conduir les coses pel bon camí, pel bé de tots. Jo crec que això és molt important. I miri, les ajudes de diners econòmiques que s'han triplicat, però les ajudes de voluntaris, de persones, l'ajuda personal, ha augmentat enormement. A Barcelona, a la Càritas de Barcelona, durant la pandèmia, perquè la gent voluntària fonamentalment és gent que ja està jubilada o prejubilada, són grans, tenien por de contaminar-se o contaminar, van fer una crida: necessitem voluntaris. 1.000 joves comptats, 1.000 es van oferir. D'aquests van poder absorbre a 600 que estan treballant a Càritas, i els altres estan formant-se per poder veure on poden servir a Càritas. 1.000 joves que es van entregar. Aquí estem. Què podem fer per vosaltres, pels més pobres? Jo crec que és admirable això, és admirable. I tenim que donar gràcies, perquè jo dic, en els moments de més patiment, de més crisi econòmica, sorgeix aquesta, diria jo, aquestes arrels humanitàries que té la nostra societat i que no podem perdre.
I sobretot el que deia vostè, gent jove. És molt important això,
És molt important.
Esteu escoltant el Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, amb l'Ignasi Miranda, Daniel Arasa, Joan Maria Claveguera, convidat d'avui, el cardenal arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella. Més paraules demanades, Claveguera i Daniel. Vinga, sí. Clave, som-hi.
Escolta, abans parlàvem del pessebre de la plaça Sant Jaume de Barcelona, que aquest any no n'hi ha. Deixa'm dir que hi ha
millor unes, que no hagi,
hi ha unes projeccions, hi ha unes projeccions a la façana de l'Ajuntament que jo crec que en certa part venen a substituir el pessebre. I deixa'm dir, almenys a títol personal, que em sento més identificat amb les projeccions d'aquest any que en segons quins pessebres hem pogut veure algun any. Dit això, és una evidència que el Nadal d'aquest any serà diferent per la Covid, no? Per tant, aquest serà un Nadal diferent per tothom, que l'haurem de celebrar de manera diferent. No sé si amb qualitat, però sí amb quantitat, perquè no podrem ser tanta gent. Escolti'm, a vostè li he sentit dir, o li he llegit, senyor Cardenal, que hem d'alleujar el fet que el Nadal sigui un malson per als pobres. O sigui, a vostè li he sentit dir que el Nadal és realment un autèntic malson per a aquells que són pobres. I crec que és així. Què podem fer la societat perquè això, per resoldre una mica en part aquest problema, o que hauria de fer també les administracions per resoldre en part? És a dir, que el Nadal, que és una festa que hauríem de celebrar de fe i de cristiantat, doncs no sigui això un malson, un mal dormir per la gent que no és no ja dic rica, sinó estable, que és pobre.
L'excés de consumisme, vols dir, certa manera.
Jo he vist, veig que vostè llegeix les meves cartes pastorals que escric al full dominical. Moltíssimes gràcies i convido a tots de llegir-les perquè sempre hi ha bones idees. I afegia en aquest mal somni, afegia què puc fer jo, perquè sempre pensem en l'altre. Què té que fer l'administració? Molt bé, ja haurem dit algunes coses. Però què podem fer nosaltres? Miri, ja fa temps, fa anys i panys, que a Catalunya, el meu poble que està al costat de Catalunya, les tradicions són semblants, al Nadal sempre posàvem un plat de més a taula i una cadira de més. I deien els avis i els pares, per si acas nostre senyor es digne venir a la nostra casa. Ho recordeu? I aquest nostre senyor que venia a la nostra casa era el pobre que ho necessitava. Pensem en el nostre carrer, a la nostra casa, al nostre poble. Qui necessita una ajuda nostra? O un plat per menjar, o una trucada per telèfon, o una visita, perquè senti el consol de l'amor, del carinyo, de que no està sol i que d'alguna manera Nostre Senyor també el ve a visitar a través de nosaltres. I llavors sí que celebrem el Nadal com cal. I que no sigui un mal somni, és dir, que es quedin sense ningú que pensi en ell i que sense una mà que li digui, la posi al front perquè té febre o perquè està en un mal somni i li diu, aquí estic jo. I aquí aquesta mà i aquesta presència és el Senyor que també a tu t'estima com m'estima a mi, que sóc igual que tu. Jo crec que això seria el Nadal, no del mal somni, sinó del bon somni.
Daniel.
Canvio de
tercio.
De tercio. Vostè, li faig la pregunta com a president de la Conferència Episcopal. No sé si ha llegit o sentit, senyor cardenal, que les últimes setmanes ha hagut un cert debat, tant en mitjans digitals com alguns mitjans en paper, sobre el paper dels intel·lectuals catòlics. On estan els intel·lectuals catòlics? Hi ha un fet que tenim clar que per a gent més o menys intel·lectual determinats mitjans fan boicot a tots aquells que tenen plantejaments cristians. Això està claríssim i vivido molt directament per molts que conec. Però hi ha certa sensació de que els mateixos mitjans que podem dir de l'Església també els fan tant de boicot com els altres. És a dir, una persona que fa un llibre del catòlic i tal, qui no l'entrevistarà serà ni la COPE ni 13, per dir-ho d'alguna forma, no? Per posar un exemple. Dir, ara, canviant una mica i ampliant el panorama, pensen que d'alguna forma cal que els mitjans aquests relacionats, derivats de la Conferència Episcopal, COPE, 13, a part de fer pel·lícules de l'Oest, com fa 13, que es passa, que en fa no sé quantes cada dia, perquè totes les cop poses sempre fan pel·lícules de l'Oest.
Són molt divertides, eh?
No, abans m'agradava
molt. Hem d'entretenir la gent, perquè si no també...
Quan jo era més jove i tenia tots els fills que tinc, que són 7 fills, els dissabtes per la tarda em posava a limpiar les sabates de tots els nens, posava a il·lustrar, veien una pel·lícula de l'Oest. Però ara ja no m'agraden tant, però és igual. Cal...
Hi ha molta gent que li agrada les pel·lícules de l'Oest, eh?
Creuen que d'alguna forma hem de fer una autocrítica de si hem de potenciar aquells que defensen principis cristians i potser nosaltres, en aquest cas mitjans propers a l'Església, no ho fan?
Sí, jo crec que el que diu vostè, primer, els mitjans de l'Església tenen que donar pas, verdad, a tots aquests que tenen bon pensament, tenen un llibre, com vostè ha escrit llibres, i tants altres, ¿verdad? I això és, ho tenim que dir aquí al director de la COPE, que faci una entrevista a vostè i a tants altres.
No he dit per mi, sinó perquè m'ho conec.
Però una mica de broma també va bé, que estem a Nadal. Una mica de broma, però a uns altres també. Donar pas i donar veu a tots, jo crec que això és bo. Segona cosa, jo crec que en aquest moment dels mitjans de comunicació, que quasi són, diríem, d'una direcció de pensament únic, jo crec que la variació, la varietat és bona. I nosaltres, els cristians, tenim que apoyar aquests mitjans. Tenim que apoyar-los perquè siguin més variats i plurals, com és la societat nostra, la terra nostra i en tota Espanya. És una societat molt plural. I tenim mitjans plurals també. I tenim que apoyar-los. I tercer, no tenir por als intel·lectuals, que tenim molts, a les universitats tenim molts de creients, però a vegades tenen por de dir el que pensen i de dir-ho i explicar-ho i escriure i deixar-se fer també una entrevista, perquè a vegades els entrevistem però no entra molt en el tema de la fe. No tinguessin por, que els grans intel·lectuals que ha tingut França en aquest segle XX, famosíssims, Bernanos, per dir algun, Saint-Exupéry, tants com n'hi ha hagut. Jo crec que això, a Espanya necessitem que surtin, perquè els tenim. I entre ells hi ha també molts periodistes que tenen una bona formació, tenen una bona pluma i una bona dicció i poden donar missatges molt, molt, molt profuns. I això ho necessitem. I ja sé que alguns ho boicoten, però per això tenim els nostres mitjans, que tenim que potenciar-los perquè ells puguin parlar. Sí.
Doncs, Ignasi, vinga.
Senyor Cardenal, m'agradaria, tot i que ens repetim una mica, parlar de la pandèmia i del repte que aquesta situació que vivim des del març suposa per a l'Església, en l'àmbit de la caritat, ja n'hem parlat, però també en el que és l'espiritualitat, la litúrgia, la pastoral, l'evangelització. Ha estat una situació de moltes sacsejades. L'Església ha tingut els temples tancats al culte públic durant gairebé 2 mesos, març, abril i no sé si una mica del maig. S'han fet moltes predicacions més a distància, als mitjans de comunicació, aquesta casa, la missa dels diumenges a les 9 del matí i altres misses per mitjans de comunicació han augmentat audiència. Aquesta situació és nova i estem a prop de completar un any, tot un any litúrgic, amb aquesta vivència de la pandèmia, molts dies a distància. Li dona la sensació que en aquest temps, malgrat la crisi d'inquietud religiosa i de valors que patim, estem vivint també una bona oportunitat perquè els agents de pastoral, els bisbes, els matrimonis, les famílies cristianes, fins i tot gent allunyada, doncs faci rebrotar la fe? Podem ser esperançadors? Podem tenir esperança en aquest sentit, senyor Cardenal?
Sí, jo crec que l'esperança, com diu el refrán, el dictat espanyol, la esperança és l'últim que se perde. Jo crec que no tenim que perdre esperança. I, miri, dono una cosa molt senzilla. Fa 15 dies, a la catedral de Barcelona, vam tenir una celebració el diumenge a les 4 de la tarda amb els adults, que vol dir de 18 anys fins al que sigui, joves, la gran majoria, però joves adults, que entraven en el ritme ja de preparació del baptisme, no estaven batejats. Pot ser la pandèmia i la mateixa vida que portem en aquesta societat, que no té respostes en profunditat a les grans qüestions que ens posem els homes d'aquesta terra, per què aquesta pandèmia, per què aquesta mort, per què em quedo sense treball, totes aquestes preguntes, que són vitals, busquen una solució. A la catedral n'hi havia 40 joves adults que demanaven el baptisme, que seran batejats el dia de Pasqua. Però, com no podien, estàvem contaminats, confinats perifèricament, a les altres parròquies del voltant de la diòcesi, però que de voltant de Barcelona no podien venir, fent el mateix acte, la mateixa celebració. En total eren un centenar, 100 persones joves que demanaven l'entrada a l'Església Catòlica pel baptisme. Jo crec que això és un signe d'esperança. Hi ha molta gent que diu, jo he perdut la fe, jo he marxat de l'Església perquè no em convenç, d'acord? Però hi ha uns altres que diuen, jo trobo llum aquí, estic buscant aquesta llum i l'he trobat. amb els catòlics i amb l'Església Catòlica el missatge de Jesucrist. A mi me dona molta esperança. Jo crec que molta gent que no ha anat a l'Església aquest temps perquè tenia por, esperem que una vegada que tot això passi, molts no podran venir, malauradament, perquè hauran mort, però uns altres tornaran. Però tornaran gent nova perquè busquen aquesta llum que ens dona, gràcies a Déu, el missatge de Jesús. I que un element també ajuda molt és el testimoni i el missatge del Papa Francesc, que molta gent els toca el cor.
Sí, això que parla vostè dels baptismes és una realitat. A la classe del meu fill sisè de primària, 25 nanos, nens i nenes, 2 batejats només, per exemple.
Sí, sí. Però això ens parla d'una església en sortida, que tenim que anar a la missió a anunciar, que ha sigut el de sempre. Jesús va començar en 12, però els altres no anaven a missa, Sí, sí. Vas començar en 12. I en seguida van començar a perseguir-los. I van marxar de Jerusalem, i allí on anaven ja predicaven a Jesús, i així vas començar la missió de l'Església. I mireu, tota Europa i tot el món, la de milions i milions de cristians que hi ha per tot el món. Molts incoherents com jo, el primer, però, i pecadors, però estem seguint a Jesucrist i donant un testimoni. Jo crec que això ho tenim que recuperar, que estàvem molt asseguts a la nostra cadira esperant que vingués algú...
La zona de confort, no? La zona de confort.
Les nostres seguretats.
En aquest sentit, parlem de la llei d'educació, que la setmana que ve sortirà endavant al Congrés dels Diputats. Una llei, doncs, margina l'escola concertada, abandona els alumnes amb dificultats especials, criminalitza l'escola diferenciada. És una llei, senyor cardenal, jo crec que pensada per anar en contra de, i no en favor de. Seria necessària una llei d'educació pensada amb el màxim consens possible i que arribés a tothom, que no intentés, com deia jo fa un instant ara, anar en contra de, no? Com ho veu vostè?
A mi el tema de l'educació és un tema fonamental en una societat. Educar és preparar el futur, però educar en la llibertat i no en un pensament únic. I la llibertat és fonamental també per a l'ésser humà i per a tota la gent. Els principals educadors són els pares. I són ells els que poden i tenen que llegir quina educació volen per als seus fills. L'Estat subsidiàriament ajuda els pares i prepara unes escoles i unes universitats perquè puguin aquests fills fer la carrera, els estudis que vulguin. Dit això, també està la iniciativa privada, que diu, jo també puc presentar en unió amb els pares que volen aquest tipus d'ensenyament, i així ha sigut sempre. I l'Estat regula aquest ensenyament, i ho fa en la llei d'educació. També dona pena i fa patir que cada 4 anys, quan hi ha un canvi de govern, canvia la llei d'educació. Amb això no dona estabilitat a res. Tenim que canviar els llibres, tenim que canviar... Això no, així no va bé. I sempre hem reclamat tots, primer, respectar i guardar la llibertat, doncs, el concert i l'ensenyament privat, i que cadascú vagi allà on vulgui. Ja està, punt primer. Punt segon, fer un pacte d'estabilitat, com han fet tants països del món, de dir, no canviem cada 4 anys, de quan en quan tindran que canviar, perquè la societat canvia, etc. Molt bé, però fem un acord entre tots, no hi ha forma, i aquesta llei d'educació s'ha fet sense pacte, no s'ha consultat a ningú, no han deixat parlar ni als pares, ni als professors, ni als mestres. Jo crec que això és molt greu, és molt greu. I dit això ja, me lanzo a la piscina. Europa, en molts països d'Europa, en aquest respecte de llibertat, també parlen i tenen el que es diu el xec escolar.
Xec escolar.
El xec escolar. Li donem el que equivalent al gasto que suposa l'educació d'un fill, li donem, tingui, i vostè va allí al col·legi que vulgui. Perquè, deixem dir també, quantíssima gent d'aquesta que ha votat al Parlament aquesta llei d'educació, on porten els seus fills? En quin col·legi el porten? I a vegades descobrim que no és el que proposen per a tots. Sí, però és que tenim que igualar, pues per a tots igual.
Casa de l'Herrero.
I no quede sempre, i no quede sempre així. Ho dic que...
Veu baixeta, però ho ha dit. Escolti una cosa, el tema de l'assignatura de religió. També en aquesta llei queda l'assignatura de religió encara més marginada del que era ja.
Marginada, clar.
Encara més. Vull dir, a més, qui vulgui fer religió a l'escola... ho haurà de fer, podríem dir, fora de l'horari escolar, amb un horari extra, no? Vull dir, clar, més penalització impossible, ja, no?
Clar, 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 clar. I la Constitució espanyola, que està vigent, parla dels pares a elegir la religió, l'educació religiosa que ells volen. És que hi ha musulmans, tenen dret també, eh? Clar. Hi ha protestants, tenen dret també, hi ha jueus, tenen dret també. Respectem això. I si volem canviar, doncs es pot canviar això. No, no, jo crec que totes les regles de jocs es poden canviar, però en un consens.
Clar, què passa que la imatge que es dona és que sempre anar en contra de la religió catòlica, senyor Cardenal. Clar, això també és un dèficit que s'ha de tenir en compte.
I la religió, en el fons, jo crec que no és un adoctrinament. Això és la, diríem...
Educar en valors.
Educar en valors, clar. En valors que venen de l'Evangeli i que són constitutius de les nostres societats, que venim d'una tradició evangèlica i catòlica i que ens ha donat tants drets que altres països no tenen, i que tenim al mateix temps un país democràtic gràcies a això també.
Segons per acabar la conversa d'aquest dissabte, senyor Cardenal Omella, com sempre, abans d'acabar m'agradaria que desitgés un bon Nadal doncs, als oients de la cadena COPE Catalunya i Andorra i que ens adreci un missatge una mica d'esperança de cara a aquest 2021, després de tot el que hem patit aquest 2020 i estem patint encara.
Mira, doncs el millor, per agafar una mica més de temps de la ràdio, que després no me trucareu ja mai més,
com que
perquè
no?
Robo tant temps. Deixa'm acabar en una poesia. Que això
és una sorpresa.
L'he sentit ja 40 vegades. A veure si de memòria, em surt de memòria perquè no la tinc escrita. Però jo recordo aquest text preciós d'Unamuno, de Don Miguel d'Unamuno, que tenia pensant un poc en tot el missatge de Jesús. Jesús que neix a Belén, i per entrar a Belén, al naixement, tens que, si heu estat vosaltres a Terra Santa, els oients, tenen que entrar per una porta molt petita, es tenen que rebaixar. I quan un es fa humil, quan un es fa petit, com un infant, es comença a somniar i a pensar en un futur d'esperança, això és el Nadal. Això és el Nadal. Creure que l'altre que està al costat meu és un germà meu i no és un enemic. Creure que aquest que pensa d'una altra manera o ve d'un altre país o té una altra llengua o és d'una altra raça és un germà meu i no és un enemic. Llavors estem celebrant Nadal. Vull acabar en aquesta poesia per felicitar a tots el Nadal d'aquest any 2020, que és un any una mica tristó, però de molta esperança. I diu així la poesia: agrándame la puerta, padre, porque no puedo pasar. La hiciste para los niños. Yo he crecido a mi pesar. Si no me agrandas la puerta, achícame por piedad y devuélveme aquella edad bendita en que vivir es soñar.
Doncs amb aquest camp d'esperança, d'alegria i de positivitat de cara al futur, tanquem el converses d'aquest 2020, que és l'últim d'aquesta temporada. Cardenal Juan José Omella, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres aquest dissabte. Moltíssima sort i endavant i amb optimisme.
Gràcies i felicitats a tots. Us acompanyem en la nostra pregària i en l'estimació.
I molt bon Nadal. Gràcies també al Ignasi Miranda, Daniel Arasa, Joan Maria Claveguera.
Gràcies.
No tornem el dissabte que ve perquè Sant Esteve i farem festa, però el dia 2 de gener ens retrobarem, com sempre, aquí a la cadena COPE Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Molt bon Nadal i molt bona entrada d'any a tots plegats. Que vagi bé, adeu-siau.
Bona tarda.